L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dijous, dia 6 d'octubre, destacarem... El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, garanteix que no hi ha marge per a nous trasbassaments a l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre acull amb decepció el pronunciament del govern en contra del trasbassament a Castelló. Roqueta registra el setembre més calorós i el segon més sec en 130 anys. Detenen a Manresa un menor d'edat per l'assassinat d'un jove de 23 anys a Amposta. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va voler deixar clar ahir dimecres a la sessió de control al govern del Parlament que l'executiu està en contra de qualsevol intent de trasbassament que afecti el riu Ebre. Lluís Recoder es va pronunciar al respecte després d'una pregunta que van dirigir des del grup parlamentari de Convergència i Unió. Lluís Recoder.
Tenim molt clar que cal complir amb la Unió Europea i que per complir amb la Unió Europea i per garantir un cabal suficient i els usos actuals de l'aigua al tram final, no hi ha marge per nous transvassaments. Entenem també, li haig de dir, les reivindicacions dels territoris veïns, però pensem que la solució no està en transvassaments impossibles, sinó en el treball conjunt en el qual nosaltres ens oferim per tal de cercar alternatives en conques excedentàries de fora de l'Estat, però diverses i diferents de la de l'Ebre, que, repeteixo, no té marge per nous trasbassaments.
Per la seva banda, la plataforma en defensa de l'Ebre va rebre amb decepció el pronunciament del govern en contra del trasbassament a Castelló efectuat ahir dimecres al matí pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. A més de retreure que no hagi estat el president Artur Mas l'encarregat de parlar, el portaveu antitrasbassament, Manolo Tomàs, va recriminar al govern haver eludit la seva responsabilitat en l'aprovació del cabal ambiental del tram final de l'Ebre i el seu suport als canals de rec Segarra-Garrigues i Xarta-Sénia, que la plataforma en defensa de l'Ebre veu com a infraestructures per a trasbassar. Consideren, de fet, que el discurs de Recoder evidencia una preparació del terreny per a pactes amb el Partit Popular.
I en aquest sentit, jo crec que no han estat a l'altura de les circumstàncies i, en tot cas, si llegim entre línies, jo crec que el que hi ha és una preparació del terreny per a futurs pactes en el Partit Popular. I tots sabem que en els futurs pactes del Partit Popular hi ha un tema que són les infraestructures i el finançament. I entre les infraestructures tots sabem que està l'aigua, perquè és un tema emblemàtic per al Partit Popular, per al País Valencià, i entenem que les Terres de l'Ebre poden caure, i estic convençut que si no hi ha una variació per part del govern català, caurem una indefensió total i absoluta.
Els antitransbassament esperaven, com a mínim, que la resposta a la pregunta dirigida pel propi grup parlamentari de Convergència i Unió, després que el passat divendres tombés, juntament amb el Partit Popular, una moció contra el transbassament a Castelló, hagués anat a càrrec del mateix president Artur Mas, o, com a mínim, a través d'una declaració institucional del govern.
La resposta que ha donat el conseller, per a mi, és la conseller una mica decepcionant, no és a l'altura del que esperàvem, a més, entenem que podria ser que la resposta ha sigut que ser del president de la Generalitat, perquè el que es tractava era de respondre a una votació del Parlament i, en tot cas, pues jo crec que ens ha de preocupar bastant. Ens preocupa bastant el fet de que hagi fet una reflexió sobre el tema del cabal mediambiental i del Pla Hidrològic Nacional com si no anés amb el govern català, no? I en aquest sentit, nosaltres... Jo penso, bueno, ho valorem millor esta nit, però jo crec que ens podem sentir tranquil·lament decepcionats per aquest tema.
El contingut de la resposta del conseller, però, va deixar encara més mal sabor de boca a Tomàs. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre va recriminar a Recoder que hagi qüestionat el procés d'elaboració del Pla de Conca de l'Ebre, tot apuntant que el seu contingut, encara pendent d'aprovar, no s'adequa a la directiva Marc d'Aigua i no preveu un cabal ambiental suficient per al tram final de l'Ebre. Consideren que, en qualsevol cas, el govern té marge per actuar si aprecia que no es compleix la normativa europea.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Acabem de deixar enrere un mes de setembre extremadament calorós i sec a les Terres de l'Ebre i les dades meteorològiques confirmen les sensacions i els comentaris a peu de carrer. L'Observatori de l'Ebre, històric centre de recerca científica amb seu a Roquetes, va registrar el mes passat una mitjana de temperatures màximes diàries de 31,6 graus centígraus. Es tracta del valor més alt en un mes de setembre des de 1880, quan començà la sèrie històrica de dades meteorològiques de l'Observatori. Amb tot, no s'ha batut el rècord de temperatura absolut. A la calor, cal afegir-hi una manca pràcticament absoluta de pluges durant el mateix període. Així, dels 30 dies del mes, només va registrar precipitacions en un, el dia 24, amb una quantitat de 0,3 litres per metre quadrat. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de setembre des de fa vora 30 anys i la segona més minsa des de la sèrie històrica, només superada pel setembre de l'any 1983, amb 0,1 litres per metre quadrat. Es dona la circumstància que el setembre és habitualment el període més plujós de l'any, juntament amb el mes d'octubre, amb una mitjana de 60 litres per metre quadrat. La situació és més preocupant si es té en compte que durant el mes d'agost pràcticament tampoc va ploure a la zona, amb un registre d'1,7 litres per metre quadrat, és a dir, 2 litres en 2 mesos. Tot plegat està provocant una sequera important al territori que ha començat a afectar els conreus com l'olivera. Amb tot, està previst que les temperatures comencen a baixar a partir de demà.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra van detindre ahir dimecres un menor d'edat a Manresa per la mort d'un jove de 23 anys el passat 15 de setembre a Amposta. Els Mossos de les Terres de l'Ebre van detindre el jove com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Amb aquest, ja són 3 els detinguts per la mort del noi que va ser assassinat al carrer el divendres 15 de setembre. Els altres 2 detinguts són Joan G.B., de 45 anys, i Maria H.S., de 48 anys, pares de l'exparella de la víctima. Segons fonts properes a la investigació, l'exsogre hauria trobat el jove en un bar del carrer Barcelona, proper al seu domicili, i allí haurien iniciat una baralla que va acabar al carrer amb l'apunyalament de la víctima. Per contra, segons els veïns, el jove hauria increpat amb crits des del carrer els seus exsogres mentre estaven al seu pis. Poc després, el detingut hauria baixat a la via pública i l'hauria mort a ganivetades. Els investigadors sostenen que els fets es van produir quan el jove, conegut a la ciutat com Lo Cabaret, es trobava al bar La Saleta del carrer Barcelona. El seu exsogre, que viu en un bloc de pisos pròxim, hauria irromput a l'establiment i va començar una baralla entre tots dos. I a fora, a la via pública, l'home hauria apunyalat el noi, que va recórrer unes desenes de metres deixant un llarg rastre de sang i va caure pràcticament mort a la cruïlla dels carrers Àvila i Holanda. El servei d'emergències mèdiques ja no va poder fer res per salvar-li la vida. Segons els veïns, el noi mantenia una relació conflictiva amb la família de la seva exparella, d'ètnia gitana, i que residien des de fa anys a Amposta. Tot i arribar a conviure durant un temps amb la noia, amb qui va tenir un fill, sobre el jove pesava actualment una ordre judicial d'allunyament de la seva exparella.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que Carme Franc ha estat nomenada la nova presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, presidia dimarts la tarda la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Entre els punts de l'ordre del dia destaca la renovació de la presidència de la Junta Rectora. Així, i a proposta del conseller Pelegrí mateix, Carme Franc ha estat elegida nova presidenta de la Junta Rectora. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, ha realitzat estudis a l'Institut Municipal d'Animació i Esplai de Barcelona i a l'Institut Superior d'Estudis Psicològics de la capital catalana. Des de l'any 1991 treballa com a educadora social a l'Hospital de la Santa Creu de Tortosa i des del passat mes de juny és regidora del Tebre per Convergència i Unió. La mateixa Carme Frank ens explica el que suposa el seu nomenament i la tasca a desenvolupar com a presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural.
Pues una mica ser de promoció del territori, fer una mica de lligam entre el parc i a nivell institucional, i sobretot és crear una tasca, penso que serà una tasca de proporcionar vincles de relació en les diferents entitats i els agents que vivim aquí al Delta, no? Els que convivim al Delta. És una tasca pues, molt social de conèixer primer aquestes entitats, de conèixer les problemàtiques, recollir les inquietuds i bueno, intentar gestionar-les, no?
A la mateixa reunió de dimarts es va aprovar la proposta de la nova reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre en la reunió del comitè del programa MAP, Programa Ombra i la Biosfera de la UNESCO en el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, es considera que la declaració de reserva de la biosfera és una bona oportunitat per situar Catalunya i les Terres de l'Ebre en el mapa internacional i constitueix alhora una oportunitat de dinamització de l'economia de la zona de forma sostenible.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Diumenge 9 d'octubre a Alcanar, actuació del grup valencià de música popular i tradicional, Al Tall. Porta gorra i blusa negra, porta gorra i blusa... 36 anys fent música mediterrània des de València. Diumenge 9 d'octubre a les 11:30 de la nit al Centre Cívic d'Alcanar. Acte enmarcat de dins de les festes del Remei.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que l'Ajuntament de la Ràpita continua treballant en el projecte del Museu del Mar. Les obres que convertiran l'edifici neoclàssic de les Casotes en el primer museu públic de la Ràpita arriben ja a la seva recta final. Núria Subirats.
Les obres d'execució del projecte museològic de les Casotes continuen el seu ritme. Ahir l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, va visitar les instal·lacions i es va reunir amb els tècnics municipals per acordar la redistribució definitiva del mobiliari i els elements funcionals de l'edifici. Escoltem l'alcalde Joan Martín Masdeu.
Ahir van tindre una reunió important, tots els tècnics, els responsables de dotar el Museu del Mar del mobiliari, les vitrines i els aparells audiovisuals. Ja van fer una composició del lloc, marcant sobre el terreny ja com anien disposats els diferents elements. Vam avançar molt en la reunió. Ara tindrem que resoldre també el tema de la ventilació d'aquell indret i tot el tema de material de seguretat a nivell d'alarmes, de sortides d'emergència i de llums de seguretat.
Les Casotes que acolliran el Museu del Mar estan en obres des de fa 9 anys. El 2002 es van iniciar els treballs previs de rehabilitació i consolidació de l'edifici que estava en avançat estat de deteriorament i en perill de ruïna. Després van estar parades les obres durant més de 2 anys i l'octubre del 2007 es va iniciar la primera fase del projecte executiu del Museu del Mar. L'octubre del 2009, l'Ajuntament de la Ràpita va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Museu Comarcal del Montsià per tirar endavant els projectes museològic i museogràfic de l'equipament, que supera el 1 milió d'euros d'inversió.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens informa que, coincidint amb la celebració de les festes del Remei, per al proper dissabte, s'ha organitzat a Alcanar una jornada de portes obertes per a visitar un nou equipament municipal esportiu que molt pronte es posarà en marxa, la piscina coberta. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'equipaments esportius combinats en aquestes festes del Remei que som a punt de començar, i és que des de la regidoria d'esports del nostre ajuntament, per al proper dissabte, dia 8 d'octubre, s'han organitzat un total de 3 visites guiades en aquest nou equipament que molt pront es posarà en marxa al nostre municipi, la piscina coberta. Coincidint amb l'apropament de les festes, des de la regidoria d'esports, la passada setmana es feia arribar una carta a tots els ciutadans d'Alcanar informant sobre aquesta jornada de portes obertes prevista per al proper dissabte, una carta que a més anava acompanyada d'unes butlletes d'enquesta sondeig pel que fa al futur ús de la piscina i les intencions dels ciutadans d'Alcanar, unes enquestes que ara des de l'Ajuntament s'estan recollint amb les diferents urnes que en diferents emplaçaments municipals el nostre Ajuntament ha situat. Així ho comentava la regidora d'Esports al nostre ajuntament, Eva Maria Queralt. L'escoltem.
Degut a que ja s'ha retardat prou l'obertura de la piscina, vam creure convenient escriure una carta informant als ciutadans de quin era el seu estat. Per això, ara festes, vam fer una jornada de portes obertes perquè tothom pogués veure la instal·lació i que pogués vindre tota la gent possible. Per això hem fet 3 torns, una a les 12, una a les 4 i una a les 6. A la butlleta d'inscripció se pot deixar totes les dependències de l'Ajuntament i s'han buscat dependències que estiguin obertes tots els dies. I al Canàs són a l'Ajuntament, a la Biblioteca i a l'Escola de Música i als Serveis Agraris, i a l'Escala de l'Oficina de Turisme i a la Biblioteca. Aquestes urnes són fàcils d'identificables perquè porten un titulet al davant que posa tira de la piscina.
Després de molts mesos d'entrebancs burocràtics i administratius, sembla ser que ara sí ja la situació està desencallada i molt pront aquesta piscina es podrà posar en marxa. Eva Maria Queralt recordava quina és ara mateix la situació legal administrativa d'aquest nou equipament esportiu del nostre municipi.
Bueno, el plec ja està publicat al perfil del contractant de l'Ajuntament i ara estem a l'espera que se publiqui al BOP. Crec que en uns dies ja es publicarà. I llavors, a partir de que es publiqui, hi ha 15 dies de licitació en els quals les empreses se poden presentar i després dels 15 dies se triarà l'empresa. Llavors, una vegada assignada l'empresa, la instal·lació se podrà obrir parcialment, és a dir, només la piscina, perquè el gimnàs costa una mica d'equipar en tema de maquinària. Evidentment, dependrà de l'empresa concessionària, però així ho pensem després de les converses que han mantingut amb elles.
Si tot continua amb els terminis previstos, molt probablement a principis del mes de novembre, aquesta piscina coberta seria ja una realitat per als usuaris. Ara, però, de moment, la cita més immediata la trobem passat demà, dissabte, amb aquestes portes obertes i visites guiades que es faran durant 3 torns al llarg de la jornada, a les 12 del migdia, a les 4 de la tarda i també a partir de les 6.
Serveis informatius de Mute.
I des de la Cala Ràdio, Maria Martí ens informa que la web de la Cala Ràdio Televisió registra 100.000 reproduccions en menys de 2 anys, 1.500 usuaris registrats, 2.300 programes arxivats i 357.890 pàgines visitades són algunes de les xifres que s'acumulen al llarg dels 22 mesos de funcionament. Maria Martí.
El portal web de la Cala RTV ha aconseguit recentment arribar a les 100.000 reproduccions de continguts, el que suposa una mitjana de 149 reproduccions diàries des que el 21 de novembre del 2009 va començar el seu funcionament. Menys de 2 anys des de la seva posada en marxa han estat suficients per comprovar la bona acollida dels continguts que ofereix aquest servei entre els ciutadans de l'Ametlla de Mar. Tant és així que a hores d'ara també s'han superat els 1.500 usuaris registrats. La demanda de continguts a la web ha estat progressiva, tot i que des d'un principi s'han anat ampliant les possibilitats d'un portal web que ara fa un any, coincidint amb el primer aniversari, va posar en marxa els continguts 2.0, oferint als usuaris la possibilitat de penjar els seus arxius audiovisuals a la xarxa. Pel que fa a l'àmbit informatiu, la web ofereix la possibilitat d'escoltar, consultar o descarregar-se en format àudio o escrit tots els continguts informatius o d'entreteniment de l'emissora municipal i la revista local des dels quatre cantons, alguns dels quals també s'ofereixen de forma virtual. Escoltem Francesc Callau, gerent del Patronat Municipal de Mitjans Informatius.
Estem molt contents. El fet de que en tan curt període de temps, en més de dos anys, s'hagin registrat 1.500 persones, l'equivalent al 20% de la població de la Cala, pues la veritat és que no podem estar d'altra manera que contents. I, a més, si tenim en compte que s'han reproduït 100.000 arxius, és a dir, 100.000 continguts a través d'aquesta web, no ja escoltar, que és un dels serveis que oferim, que també es pot escoltar a la web per internet, sinó reproduir, baixar-se aquests continguts, vol dir que hi ha 100.000 arxius, 100.000 notícies, 100.000 programes, que si no hagués sigut per aquest camí, no s'haguessin pogut escoltar. Per tant, entenem que cada vegada la gent es fa més seva aquesta web, es fa més seu aquest procediment, i nosaltres l'únic que hem de fer és continuar apostant per este camí, mantenir el nivell, mantenir la qualitat i, si cal, millorar-la.
A hores d'ara, l'arxiu de continguts de la Cala RTV consta de 2.300 arxius o programes que de manera ordenada estan a disposició dels usuaris. En total, s'han visitat 357.890 pàgines. De les 100.000 reproduccions, 90.000 s'han fet per connexions des de l'interior de Catalunya i la resta de l'Estat, mentre que 1.600 s'han fet des de França, més de 1.000 des d'Alemanya i també en percentatges importants i per aquest ordre des d'Andorra, Holanda, el Regne Unit, Suïssa, Bèlgica, els Estats Units d'Amèrica i Itàlia. La pàgina més visitada al llarg dels poc menys de dos anys que està en funcionament al portal web de la Cala RTV ha estat la del Servei Meteorològic, que just va començar al mateix moment amb l'instal·lació d'una moderna estació meteorològica digital a temps real a l'Ajuntament. Lluny de conformar-nos amb els resultats, actualment estem treballant amb un nou disseny més intuïtiu que aportarà canvis estructurals importants en el funcionament de la web i millores per a l'usuari, canvis que entraran en funcionament ben aviat.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diumenge, 9 d'octubre a Alcanar, actuació del grup valencià de música popular i tradicional, Al Tall. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa... 36 anys fent música mediterrània des de València. El tio canya València. Diumenge, 9 d'octubre, a les 11:30 de la nit, al Centre Cívic d'Alcanar. Tio canya, tio canya. Acte enmarcat de dins de les festes del Remei.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, es va reunir aquesta setmana amb el president de IKK Corporation, Masayuki Sarumaru, amb motiu de la seva visita a les instal·lacions que la multinacional japonesa té a la ciutat. Bel va valorar el compromís i l'aposta d'IKK per les instal·lacions que tenen a Tortosa des de fa 35 anys i que donen feina a 165 treballadors. IKK és el líder mundial en fabricació de cremalleres.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La 16a edició de l'Ebre Ocasió, la Fira del Vehicle d'Ocasió de Tortosa, obrirà les seves portes al públic els propers 14, 15 i 16 d'octubre al pavelló Firal Tortosí. La novetat més remarcable serà un punt d'informació o terminal informàtica que permetrà al visitant accedir més fàcilment a tota l'oferta presentada a la Fira d'entrada gratuïta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament de Benestar i Família va informar que l'home que s'havia perdut a Tortosa i que els cossos de seguretat buscaven des de dimarts al matí va aparèixer sa i estalvi en un convent proper al centre Llar i Càrie de Jesús on estava ingressat en el moment de la desaparició. Va ser un ciutadà qui va informar les autoritats d'on es trobava l'home que té entre 65 i 70 anys i una discapacitat psíquica. La directora territorial del departament, Manolita Cid, va confirmar que l'avi està en perfectes condicions després de ser reconegut pels serveis mèdics de l'hospital. Així mateix, va agrair la tasca dels bombers, els Mossos i els agents rurals. Cid va destacar que han treballat amb tots els mitjans possibles al seu abast, fins i tot un helicòpter i una unitat canina, per tal d'aconseguir trobar-lo.
Serveis informatius de Mute.
Diumenge, 9 d'octubre a Alcanar, actuació del grup valencià de música popular i tradicional, Al Tall. Porta gorra i blusa negra, porta gorra i blusa... 36 anys fent música mediterrània des de València. Diumenge, 9 d'octubre, a les 11:30 de la nit, al Centre Cívic d'Alcanar. Acte enmarcat dins de les festes del Remei.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A l'espera del canvi de temps que ens ha d'afectar al llarg del dia de demà divendres, avui dijous, la situació meteorològica estarà dominada per encara temperatures força elevades i ambient calorós. Potser el darrer dia, doncs, d'aquest episodi que ens ha dut alguns rècords de temperatures d'octubre. Avui encara hi haurà temperatures que arribaran a prop dels 30 graus, però creiem que en general no s'enfilaran tant com aquests darrers dies. Després d'una matinada fresca un cop més a l'interior i aquest contrast tèrmic notable, el termòmetre s'enfilarà ràpidament al llarg del matí i, a diferència d'ahir, doncs, poden començar a aparèixer alguns núvols que insinuïn aquest canvi de temps al voltant de la costa central, també del Pirineu més occidental, però bé, poca cosa. En general serà ja a darreres hores que els núvols puguin fer-se una mica més abundants i també la tramuntana que començarà a intensificar-se. Divendres, el vent lentament anirà agafant protagonisme als dos extrems del país. A primeres hores, algun petit ruixat potser al voltant de la costa central. També algunes febles nevades al vessant nord del Pirineu baixant cap als 2.000, 1.800 metres, sobretot ja a la tarda, i perdent força, i sobretot doncs, aquest ambient normalitzat de tardor que continuarà amb nosaltres al llarg del cap de setmana.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui dijous. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.